Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
El càncer de pròstata és el més diagnosticat en homes a l'estat espanyol i al conjunt també d'Europa des de fa anys. A Catalunya, durant l'any passat, se'n van detectar més de 5.000 casos, dels quals prop de 800 van acabar amb la mort del pacient, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat. Karen Madrid, bon dia.
Molt bon dia. Doncs des del 1994 aquesta incidència del tumor ha anat creixent anualment un 3,3%, mentre que la mortalitat, en canvi, ha baixat un 3,1% cada any.
Doncs precisament per parlar d'aquesta malaltia, avui parlem amb l'uròleg del Taulí, Jesús Muñoz. Bon dia, doctor.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Expliqui'ns per què aquest creixement del nombre d'afectats pel càncer de pròstata. Hi ha un augment de la malaltia o potser del diagnòstic?
Darrerament hi ha hagut un augment del diagnòstic. Fa uns anys va aparèixer una proteïna, que és el que se'n diu PSA, que és l'antigen prostàtic específic, que ens ha servit com a detector d'aquesta malaltia. Anteriorment teníem més dubtes sobre la seva utilitat en l'screening, no? per la possibilitat que donava de curació d'aquests malalts, però els darrers estudis ens estan donant més evidència de que una detecció precoç d'aquest tumor pot produir una millora en la supervivència i el retras d'aparició de les metàstasis, que al final són els que s'han responsable d'aquest mort.
Parlava d'aquesta proteïna, però hi han hagut altres avenços en aquests 20 anys? Perquè hi ha hagut un canvi, no?, molt gran.
Això estem parlant en quant al diagnòstic. Posteriorment hi ha hagut molts avenços, ara l'ús de la ressonància, les biòpsies que a vegades les podem fer més dirigides, en quant a les cirurgies, amb la cirurgia robòtica, la laparoscòpica, en quant a les tècniques de radioteràpia, medicines com la quimioteràpia i després nous fàrmacs que tenim disponibles i molts més que estem provant.
Potser també els homes han perdut la por a anar a l'uròleg?
Bueno, d'això encara tenim moltes reticències i encara n'hi ha molts homes que venen obligats una miqueta per la dona, no? Però cada vegada la gent jove sí que és menys reticent a venir.
Hi ha més consciència, potser?
N'hi ha més consciència perquè cada vegada coneixem més gent que ha patit aquesta malaltia i pensem més, no?, en el seu diagnòstic.
Parlem de la patologia. En les fases inicials podríem dir que no hi ha símptomes. Com es pot llavors detectar? Quins indicis podem trobar perquè ens poden alertar?
En les fases inicials l'única forma és fer un screening que diem oportunista, que és el malalt que vulgui fer-se aquesta prova i a partir d'allà fer el diagnòstic o no. A dia d'avui encara no hi ha un cribatge poblacional com podríem tenir el tumor de colorectal o en la neoplàsia de mama.
I a partir d'aquí, quin moment llavors recomanaria que es fessin aquestes proves?
Sobre els 50 anys i els pacients que tenen més risc, perquè és un tumor que l'únic factor de risc que coneixem és el malalt que sigui de raça afroamericana, que tenen més risc de patir aquesta malaltia, o bé els que tenen uns antecedents familiars de primer grau, o sigui el seu germà o el pare, s'haurien de començar abans, però en línies generals cap als 50 anys s'hauria de començar.
I com és que encara no existeix aquest cribatge? És perquè el públic potencial és massa ampli encara? O...
Perquè les dades que tenim avui dia encara són una miqueta contradictòries. Hi va haver-hi dos grans estudis, un americà i un altre europeu, amb resultats contradictoris. Llavors, l'evidència inicialment no va ser prou forta com per fer-lo. A vegades que tenim un seguiment més gran d'aquestes poblacions, comencem a tenir un millor benefici d'aquest screening. En el futur ja ho veurem, però igual una possibilitat és que es comenci a fer. Però avui dia l'screening que es fa és oportunista, és el mal que vol, li comenta el metge de capçalera i es fa aquesta determinació sabent els riscos de començar igual a tenir una determinació alta que no sempre comporta tenir un càncer de pròstata i això pot produir una angoixa en el malalt, no?
O sigui que encara hi ha un camí per recórrer en aquest sentit.
N'hi ha molt per recórrer.
Clar, per exemple, el càncer de colorectal en aquest sentit ja ha estat molt controlat,
sí.
No?
Sí, sí.
Llavors, suposo que un dels reptes que encara tenim a dia d'avui, malgrat aquesta prevalença, és destinar més recursos per fer més investigació.
Mica en mica van apareixent... No, van començar amb el PCA, però ara comencen a aparèixer nous marcadors moleculars que ens ajuden, per una banda, al diagnòstic, i una miqueta també ens ajuden com a pronòstic, no?, de l'agressivitat del tumor. Conforme aquests nous marcadors s'apliquin a la pràctica clínica habitual i veiem la seva utilitat, potser podem afinar més el que és el diagnòstic.
El fet que la mortalitat sigui baixa també fa que s'estiguin destinant menys recursos, això?
Bueno, és baixa per una banda, però és la tercera causa de mort per càncer a la població masculina. Mm. I el problema és que són malalts que és una malaltia que és crònica i són malalts que viuen molts anys, però no vol dir que no matin. Pensem que encara avui dia en la nostra població un 5% dels malalts que diagnostiquen cada any es diagnostiquen en fase en què tenen metàstasis, i aquests malalts molt probablement són malalts que moriran per seu càncer de pròstata i en un plaç una miqueta més curt que no la resta.
I què podríem fer per no arribar tan tard?
Intentar fer aquest screening, que avui és, us dic, és oportunista, és voluntari, i valorar l'eficàcia de lo que seria un screening poblacional, però això ja dependria més a nivell de lo que és el sistema sanitari.
Ara mateix, quants casos es diagnostiquen cada any d'aquesta patologia al Taulí?
Actualment, al voltant de 180 casos a la nostra àrea poblacional, que estem parlant d'uns 195.000 homes, sense comptar els malalts que es puguin diagnosticar a lo que és la medicina privada.
I després ja tot el tractament o el seguiment que també deveu anar acumulant molts pacients, no? Com comentava, sí. Si viuen tants anys i es converteix en una malaltia crònica...
Per sort, la majoria de malalts es curen, perquè es diagnostiquem una fase avançada, però n'hi ha molts... I els controls arriben a ser anuals, però per desgràcia són malalts que aniran progressant i els recursos que consumiran i les visites són importants. Són malalts que hem de visitar-los fins i tot més a més.
Clar, llavors la majoria, on deu haver un gruix molt important dels vostres pacients que venen d'aquesta patologia, no? Encara que un uròleg està especialitzat en moltes patologies diferents.
Sí, sí. Avui dia el càncer de pròstata ha canviat molt perquè n'han aparegut molts tractaments nous i tenim una unitat específica en el que tant l'oncòleg, nosaltres els uròlegs, els farmacèutics, els de medicina nuclear, radiòlegs, el radioterapeuta, comentem cas a cas tots els casos, sobretot els més complexos, per poder aportar el tractament més adient al malalt.
A mi m'agradaria també que ens expliqués com és el dia a dia d'un d'aquests malalts.
El problema d'aquesta malaltia és que és una malaltia que, com bé has dit, en la majoria de casos és asimptomàtica, fins que nosaltres comencem el tractament. Llavors, la qualitat de vida del malalt es veu molt afectada pels efectes secundaris del tractament, ja sigui per una cirurgia en la que hi ha molt risc, sobretot d'alteracions sexuals, i encara menor grau, però també d'alteracions urinàries, o per la radioteràpia, que pot produir tant alteracions de l'àmbit sexual, urinari o digestiu. Això per una banda. Després, en casos més avançats, estem parlant d'un tumor que és com el càncer de mama, és sensible a les hormones, en aquest cas a les hormones masculines, que són els andrògens, i el que fem és una teràpia de privació d'aquestes hormones masculines, i produïm una cosa similar al que sigui menopàusia a les dones, en el nostre cas en els homes, i això produirà els fogots que coneixem, però també pèrdua de la densitat mineral òssea, un canvi de... un moment de risc de diabetis, del canvi dels lípids, i tenen molt impactant el que és la qualitat de vida d'aquests malalts.
Llavors, a banda del tractament farmacològic, també suposo que se'ls dona un acompanyament, un assessorament, un suport psicològic?
Varia molt, però sí que veiem que a la que el malalt és més jove assumeix una miqueta pitjor el que és la malaltia, i que en molts casos necessiten un aport del psicooncòleg.
Parlava de tractaments, de com es pot solucionar, però també en els casos que els tractaments farmacològics o la quimioteràpia no són útils, s'ha de recórrer a la cirurgia. No sé si quin percentatge suposa al final del nombre de pacients que al final han de passar pel quiròfan.
En aquest cas, quan estem parlant de la cirurgia, que és un tractament per un tumor que és localitzat, hem de valorar individualment cada malalt, perquè el que ens preocupa no tan sols és curar-lo, sinó curar-lo amb el millor... amb la millor qualitat de vida possible. Llavors aquí hem d'individualitzar el malalt que veiem que té molt risc de quedar-se incontinent, intentar derivar-lo cap a una radioteràpia, o el malalt que tingui més risc, perquè igual sigui més jove o tingui un tumor més agressiu, intentar fer una cirurgia, perquè després la radioteràpia ens pot servir en el cas de que pugui aparèixer.
A més, en el tema de la cirurgia, el taulí sempre s'ha apostat per tècniques quirúrgiques el menys agressives possibles.
Nosaltres avui dia totes les cirurgies de pròstata, que seria la prostatectomia radical, les fem per la laparoscòpia. Totes. Fa anys que no fem una cirurgia algo oberta. Això què fa? Pues que el malalt, si no hi ha cap problema, en dos dies està a casa i la recuperació sol ser molt, molt ràpida. Mm-hmm. També el que més preocupa al malalt, una vegada parlem de lo que és la curació del tumor, que és l'efecte funcional en quant al sentit de pèrdua d'orina, també estem veient que la cirurgia ens fa que la cirurgia laparoscòpica poder fer-la molt millor i amb una recuperació més d'hora d'aquesta continència urinària.
Clar, és menys invasiva, no? Només dos dies. I com després es fa el procés de recuperació?
El malalt, sobretot el primer dia, està una miqueta més prostrat, però el dia següent la veritat és que ja comencem a dir-li que es bellugui. El que no ens interessa és que el malalt estigui mobilitzat a la cadira o al llit. I el segon dia ja el malalt està per marxar a casa, sí que els diem una miqueta de repòs relatiu, però no quedar-se prostrats al sofà o al llit. I una vegada són malalts que han de portar una sonda uns dies per la cicatriu que queda, el que seria de la bufeta a la uretra, que quedi ben tancada, i una vegada els traiem la sonda sí que els suggerim que comencin a fer el que seria la rehabilitació del terra pelvic, igual que fan les dones quan tenen pèrdua d'orina, per afavorir el que és la ràpida recuperació d'aquesta continència urinària.
Mm-hmm. Hi ha alguna manera de prevenir aquesta malaltia? O encara no se sap d'on ve i la causa exacta?
Factors de risc que sapiguem no en tenim, més allà de fer un diagnòstic precoç en els malalts a la població de risc. Però avui dia no hi ha cap estudi amb bons resultats per prevenir el que és aquesta malaltia.
No sé si el consell de portar un estil de vida saludable també és útil per evitar aquesta patologia.
És útil, sobretot, igual no per prevenir-la, però sí per les seqüeles. No és el mateix operar un malalt que s'ha cuidat i que té unes artèries bones, i té un teixit més bo, que no un malalt que no s'ha cuidat, que és més obès, que els seus vasos estan més deteriorats i tindrà més seqüeles que no el malalt que s'ha cuidat.
És que quan parlem de diferents malalties en aquesta secció, doncs la Raquel i jo prenem nota, sempre fan unes recomanacions, sempre hi ha una manera de prevenir. En aquest cas potser és la patologia que ens hem trobat, que hi ha menys indicacions, no? Simplement ves al metge i una mica quan et vingui de gust, perquè els símptomes no existeixen. No?
La prevenció és el diagnòstic precoç. Per desgràcia, avui dia no podem fer res per evitar-ho. Això sempre, el malalt sempre ho pregunta una vegada s'ha operat, no? Però què puc fer perquè això no torni, però no pots fer res més que venir a la consulta i no oblidar-te, no? de fer el control.
Uh-huh. I clar, aquest diagnòstic precoç que vosaltres aconselleu que es faci a partir dels 50 anys, no sé, la gent més jove també se'l podria fer, perquè no sé quin és el perfil del malalt de càncer de pròstata. No sé si és una malaltia que comença doncs, a partir dels 50-60 o també
és una malaltia que
hi ha un tant per cent elevat de joves que la pateixen.
La mitjana de diagnòstic és cap als 68. O sigui que la meitat de la població serà més jove i recomanem 50, per sota 50 és raro. Sí que tenim casos, sempre són casos que te'n recordes fins i tot del nom perquè no és l'habitual. El que recomanaria abans, com s'ha dit, pacients que tenen un pare, germans, amb càncer de pròstata, que aquests fins i tot a vegades els enviem a fer el que seria un diagnòstic a la unitat de càncer familiar, perquè s'han vist que poden haver-hi determinades mutacions genètiques que predisposen a patir segons quins tumors. Per això també se'l relaciona molt amb el càncer de mama. Quan tenim malalts que tenen germans, germanes, en aquest cas, amb neoplàsies de mama i antecedents de càncer de pròstata, els derivem allà perquè el seguiment que igual s'han de fer ha de ser una mica més estret.
I en aquest cas sempre es passa per l'hospital o l'atenció primària també juga un paper?
L'atenció primària juga un paper fonamental en el diagnòstic d'aquests malalts perquè són els que tenen el malalt i des d'aquí els poden derivar després a fer el diagnòstic d'aquestes alteracions sempre a nivell hospitalari perquè són proves molt, molt específiques, però la detecció no, d'aquest tipus de malalt per poder derivar-lo és fonamental que es faci des de primària.
Sí, la persona que té una preocupació, que té antecedents familiars o que té una edat que creu que pot ser delicada, el primer pas és anar al CAP i explicar-ho, no?
Exactament.
I aprofitant que el tenim, ens agradaria que ens expliqués la importància de fer aquestes visites amb l'uròleg.
És molt important perquè això estem veient que és el càncer de pròstata. El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en homes i és la tercera causa de mort a la població masculina. I no és només això. En fases més avançades, si estem parlant que en fases localitzades fem un impacte a la qualitat de vida, en fases més avançades, en les que apareixen metàstasis, l'impacte és brutal en quant a dolors, símptomes, les pròpies teràpies que podem donar, i després que són tumors que quan apareixen metàstasis molt probablement poden ser la causa de mort, sobretot en població més jove.
Creu que en aquest sentit cal l'educació, cal fomentar campanyes informatives per intentar doncs, arribar a aquest sector de la població?
Per una banda, igual s'hauria de valorar si valdria la pena fer, igual que en altres tumors, el que seria l'escrínic poblacional, que és una forma d'educar la gent, i després aquest escrínic poblacional és voluntari, perquè ningú t'obliga a fer-lo. I d'altra banda, això aniria lligat amb el que seria la conscienciació, però sí que seria recomanable començar a parlar-ne perquè fer un screening no és una cosa que s'ha de fer cada any igual com altres tumors, és fer segons el risc de cadascú, no? Individualitzar el que seria els controls, però sí que seria recomanable que la gent sàpiga que aquesta malaltia existeix i que és molt freqüent i que hem d'estar intentant diagnosticar-la la fase que podem fer alguna cosa.
Però clar, les dones, per exemple, tenim molt interioritzat que cada X temps has de fer una visita al ginecòleg. Cal canviar la mentalitat dels homes perquè facin una visita a l'uròleg, també?
Igual a partir dels 50 anys, en la que no només el càncer de pròstata, també és els símptomes urinaris i altres patologies, igual
que de fet també
caldria...
són molt freqüents, no? Perquè hem vist les dades de les atencions que feu al taulí i són molt grans.
Sí, sí. T'hem de dir que nosaltres tenim la sort aquí a Sabadell, que tenim una àrea primària que fa una atenció urològica excel·lent. I per tant, fa molt cribatge del malalt que ens arriba, però perquè és que ells l'atenció urològica la fa molt bé.
De fet, quan ens estàvem documentant per la secció, vèiem que Espanya és a l'estat de tota Europa i fins i tot de tot el món on les tècniques estan més avançades, no?, de detecció, de tractament...
Avui dia... Sí
almenys en aquesta matèria, eh?
Pont de variant, però cada vegada sí que es van ampliant el que són les tècniques noves que van apareixent. El problema d'aquestes tècniques, com tota la medicina, és que són tècniques que sempre són molt cares, però mica en mica es van introduint.
El fet que siguin molt cares fa que dificulti que arribin als hospitals públics?
Costa més, clar. Són tècniques que...
Perquè ens entenguem, hem d'anar a l'Hospital General per fer alguna d'aquestes... O podem trobar tot el taulí?
No, perquè probablement a l'Hospital General també és car i tampoc segons quines coses igual no les tenen. O sigui, no és tan fàcil. És car per la sanitat pública com per la sanitat privada. Però són tècniques que al final triguen més o menys, però al final arriben. I nosaltres a dia d'avui sempre podem viure-ho tot, però tenim eines per fer un diagnòstic molt, molt acurat d'aquesta malaltia. I lluitem perquè cada vegada poder introduir les noves tècniques. El que passa és que aquestes tècniques moltes a vegades apareixen i donen resultats molt, molt prometedors que després a la pràctica habitual després no estan així. Per això s'ha d'anar una miqueta en cura a l'hora d'introduir una tècnica d'aquestes que tenen preus elevats.
Doncs moltíssimes gràcies a Jesús Muñoz, uròleg del Parc Taulí, per posar-nos al dia d'aquest càncer de pròstata, que és la tercera causa de mort en la població masculina, i per doncs, també fer una mica de pedagogia i explicar-nos doncs, que els homes també haurien d'anar a visitar-se a l'uròleg, sobretot a partir dels 50 anys. Que vagi molt bé, bon dia.
Molt gràcies per convidar-me i recordar que el dilluns va ser el Dia Internacional del Càncer de Pròstata, aprofitant aquesta setmana.
Molt bé, gràcies.